Ràdio Estel. Són les 9 de la nit.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Els dimecres cada 15 dies a les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies a les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Els dissabtes a partir de les 10 del matí ens submergim en el bo i millor del món del submarinisme. Destins, concursos, entrevistes, novetats i tot el que envolta el món de les immersions a tota costa.
A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Us espero cada dissabte a les 10 del matí, a Ràdio Estel.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes. Cada diumenge a 12:15 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:15 del migdia, a Ràdio Estel.
Amb el patrocini de la Fundació Abertis i Fundació Bancària La Caixa.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem La Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho. oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
Si la teva passió és el Futbol Club Barcelona, el 10 del Barça és el teu programa. Si la teva filosofia de vida és blaugrana, el 10 del Barça és el teu programa. Cada divendres a 9:45 del vespre a Ràdio Estel, el 10 del Barça. Actualitat i autocrítica en clau blaugrana. No creiem en el periodisme objectiu, creiem en el periodisme honest. T'esperem cada divendres a 9:45 del vespre al 10 del Barça, el Déu del Barça.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu a radioestel.cat o us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Aran Soler, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Aran Soler.
Bona nit. El Barça-Lassa torna demà a l'Eurolliga. Torna una competició que de moment té bona dinàmica i torna una competició que ha guanyat dos vegades. Després de la derrota a la Lliga Endesa contra l'Iberostar Tenerife, els blaugranes buscaran refer-se contra els Alguiris en la 22a jornada de l'Eurolliga de bàsquet i davant un equip d'un vell i carismàtic conegut, Gerunas Jasikevicius, que sempre està present al cor de molts culers i de ben segur que el seu també. Oportunitat perquè els de Pesic escalin posicions perquè una derrota de l'Anadolu Efes ho podria provocar, ja que té el mateix balanç que l'equip del Palau. La gran victòria a pista d'Olympiacos ha de servir per marcar territori a Europa, on el club culer és cinquè i amb ganes de ser quart. Balanç de 12 victòries i 9 derrotes pels de Pesic. Davant ja el Fenerbahçe turc, que encapçala la classificació, seguit del Real Madrid, que és segon. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al Dia d'avui dimecres, dia 6 de febrer del 2019, amb el José Matoses al control tècnic i el Xavi Pagant a la producció.
Endavant, Aran Soler.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia. Presented by Aran Soler.
Cinquens a l'Eurolliga i líders a la Lliga Endesa, sembla que els culers milloren any rere any, i molt paulativament. Les coses des que va marxar Xavi Pascual, que encara no s'han estabilitzat del tot, i el Palau que busca l'estabilitat en aquesta secció. Una secció que, cal recordar, guanyava la Copa del Rei l'any passat contra tot pronòstic i contra tot un Real Madrid. Sorpreses n'ha donat molt al Barcelassa i en Pesic a la banqueta encara més. A hores d'ara estem a meitat de temporada i la cosa sembla que va de menys a més. Sam, bona nit. El Sam Gutiérrez és l'expert en bàsquet i col·laborador de Bàsquet al Dia i també de Ràdio Estel. Sam, què tal?
Bona nit, Aran. Tot molt bé, gràcies.
Zalgiris, demà al Palau Blaugrana, eh?
Així és. Jessica Vicius i Pesic es retroben. Recordem que un va ser jugador i l'altre entrenador del Barça que va aixecar la primera Eurolliga i, com sempre, un partit molt especial en la tornada de l'ara entrenador lituà al Palau Blaugrana.
La veritat és que el Barça hauria de guanyar sense problemes.
Bé, sens dubte, els precedents així ho diuen. El Barça va mostrar un joc magnífic al Pireu, aconseguint una victòria de molt mèrit contra un rival molt destacable, com és l'Olympiacos. I els Alguiris, a priori, és el que dius, que dels últims 7 partits només ha aconseguit una victòria, els homes de Jessica Vicius, que estan en un moment incert de la temporada. El Barça al Palau per ara s'ha mostrat molt segur i veurem, esperem que els de Pesic puguin aconseguir una nova victòria per aquesta escalada a la quarta posició a l'Eurolliga.
Demà, davant, tens un rival que és veritat, eh? A veure, Sam, diguem-ho. Perdó, en teoria és assequible, però davant tens un rival que com a jugador, és a dir, el seu entrenador, el dels Alguiris, que és el que veus, com deies tu, i com hem dit, era competitiu a la pista i és competitiu des de la banqueta, eh?
Així és, i també són rivals que es coneixen bé. Vulguis o no, doncs sempre hi ha hagut aquest pique extra entre Pesic i Jessica Vicius en aquestes creuades declaracions aquests últims anys. I no oblidem que els Alguiris té bons jugadors. El pivot Brandon Davis està fent una bona temporada, més de 14 punts i 6 rebots per partit. El Nate Walters, el base que van fitxar després de que Kevin Pangos aterrés al Barça Lassa, també està fent bona temporada. I sí que és cert que l'any, la temporada passada, doncs, va excedir totes les expectatives, classificant-se per la Final Four, però aquest any sembla que hi ha hagut un bany de realitat per als lituans, que estan doncs, barallant i una mica en la lluita amb un balanç de 8 victòries i 13 derrotes per entrar, o com mínim per lluitar, a entrar a play-off.
Després de la derrota a Tenerife, els jugadors ho voldran pagar amb els de Jessica Vicius, eh?
Així és correcte.
Voldran fer-li pagar els plats trencats.
Exacte. Pensem que el Barcelona només va tenir 48 hores entre la matxada al Pireu i un trasplaçament llarg com és a Tenerife. Els Pesic que han tingut més de 4 dies per descansar, per recarregar forces i davant la seva afició per aconseguir una nova victòria i mantenir aquesta bona ratxa a l'Eurolliga.
El que deies abans, Sam, oportunitat d'or per posar-se a quarts sempre i quan guanya el Barça, òbviament, i perdi Anadolu Efes, no? O com va?
L'Efes juga a casa, sí. Té un partit que a priori serà assequible, així com el Barça-Lassa, perquè l'Anadolu Efes rep l'Herbalife Gran Canària, un equip irregular, podem dir, en aquesta competició. Per tant, és una jornada en què, si els pronòstics es donen, els dos conjunts haurien de sumar una nova afició, una nova victòria davant del seu públic. Però veurem, perquè l'Eurolliga és una competició gran apassionant, que no hi ha rival fàcil i segur que tant els Alguiris aquí a Barcelona com els Canaris a la pista de l'Anadolu Efes posaran la victòria molt cara.
Després el Barça rep el Kirol Bet-Baskonia i el Real Madrid a casa. És important no ensopegar el Palau, però és que després vindran dos també autèntics cocos al Palau Blaugrana. Un sense anar més lluny, el campió d'Europa, que és el Madrid, i després el Kirol Bet-Baskonia, que és tercer a la Lliga Endesa, eh?
Així és. Venen corbes i realment les properes setmanes seran apassionants. No oblidem també que la setmana que ve ja la Copa del Rei, Una cita marcada al calendari amb negreta, amb fluorescent i amb rodó vermell, perquè realment ara venen partits apassionants i, com tu has dit, tenim els Alguiris a casa demà, hi ha la Copa del Rei, hi ha ACB aquest cap de setmana abans i després doncs, dos rivals, com sempre, molt potents, com són el Real Madrid, el Baskonia, però és que sense anar més lluny, el Real Madrid divendres que visita la pista del CSKA de Moscou. Per tant, tampoc és calendari fàcil pels de Pablo Laso.
És el que t'anava a preguntar ara, mira, Sam, m'ho has tret de la boca. De la resta de la jornada, sens dubte, destaca d'aquesta 22a jornada de l'Eurolliga, d'aquesta setmana destaca aquest CSKA de Moscou-Real Madrid, un plat fort, eh?
Així és. Jo crec que demà també tenim un interessant Maccabi Olympiacos a les 8:05, però divendres sí que hi ha teca, perquè a les 6 de la tarda la jornada comença ben d'hora, CSKA-Real Madrid, i podem dir que dos dels equips més potents del continent s'enfronten. Real Madrid és segon, CSKA de Moscou és tercer, i està claríssim que serà un partit amb altes dosis d'espectacle. També a 6:45, Fenerbahçe-Panathinaikos, i veure un partit del Fenerbahçe realment és espectacle assegurat, perquè els homes de Željko Obradović juguen molt bé a bàsquet, per què no dir-ho? I són una mica... Aquest CSKA d'aquests últims darrers anys, doncs sembla que el Fenerbahçe ha agafat una mica el relleu dels russos i és que juguen molt bé a bàsquet. Són molt bons, saben què fan i estan dirigits, doncs, possiblement pel millor entrenador d'Europa.
Home, sense anar més lluny, té 8 Eurolligues, eh? És el Obradović, el seu palmarès. Home, això
poca
està dit
cosa,
tot, eh?
Poca cosa. Poca cosa, juga contra un històric, com és el Panathinaikos,
que ara també el va entrenar,
no,
sí.
A la banqueta, exactament, sí. Exactament, un contra un ex, però bé, és que amb un entrenador amb una trajectòria tan dilatada i amb tants èxits a les esquenes, costa trobar un equip amb qui no tingui una anècdota, un equip a qui no hagi vençut, i realment Obradović és tota una llegenda del bàsquet europeu.
I un especialista en pressionar els àrbits, eh?
Sí, realment es posa vermell i és un entrenador que no és jove, però l'energia que té, i és d'aquests entrenadors que Pesic sí que és un entrenador potser una mica més calmat a l'hora de protestar, però Obradović sí que fa la sensació que perd 2-3 quilos a cada partit i des de la banqueta, doncs, a part de ser un entrenador que les avis de tots colors, fa molt bé la seva feina a l'hora de pressionar cap a un costat o cap a l'altre els àrbits, els rivals i els seus propis jugadors.
Capaç de desquiciar qualsevol rival i qualsevol àrbit, sens dubte, Željko Obradović. Sam, anem a la Champions League de bàsquet, perquè ahir doble victòria, de l'UCAM de Múrcia i del Tenerife davant del PAOK de Salònica.
Correcte. Dues victòries intranscendents, perquè recordem que tant murcians com els de Tenerife doncs, tenien la primera plaça assegurada. I bé, l'UCAM Múrcia, que es va imposar a casa 86-71 contra el Bambit, en un partit que els de Cito Alonso van trencar el primer quart amb un parcial de 29-13 en el primer període. Per altra banda, l'Iberostar, que va aconseguir una bona victòria a domicili contra el PAOK per 77-85 amb 21 punts de Colton Iverson, i els dos rivals i els dos equips espanyols que ja esperen doncs, emparellament en aquesta Champions League, que és una competició interessant, segon any de competició en aquesta Champions League, els dos equips espanyols que han aconseguit doncs, la primera posició, per tant, ara s'enfrontaran al quart a un dels altres quarts del grup A, B, C o D.
A qui li veus més possibilitats, Sam? A l'UCAM de Múrcia o al Tenerife?
L'UCAM de Múrcia fa poc doncs, que va canviar d'entrenador i amb Tito Alonso realment les coses és aviat, però no fa mala pinta. Sí que en Lliga Endesa, en Lliga ACB, els murcians s'estan mostrant més irregulars, però el que és evident és que tenen jugadors doncs per imposar-se a una Champions League que sí que és d'un prestigi menor, no cal dir Eurolliga, ni però també l'Eurocup del Morabanc Andorra. A l'Iberostar Tenerife, a la banqueta, doncs té Xus Vidorreta, és un grup molt assentat i, sens dubte, estan mostrant-se molt sòlids a Europa. L'UCAM Múrcia va acabar el seu grup amb 13 victòries, només una derrota, i l'Iberostar 12 victòries i 2 derrotes. Tot i que el Luka Murcia té un balanç millor en aquesta primera fase, jo crec que l'Iberostar Tenerife és un equip més fet i un equip que pot apurar més les seves opcions per què no dir-ho, doncs guanyar aquesta competició que tot just ara arranca el seu top 16.
És a dir, que entre el Camp de Murcia i el Tenerife passaria abans el Tenerife, eh? És més fort el Tenerife, ja ho has dit tu, eh?
A pocs partits, això sí que mai se sap, però si hagués de posar la mà al foc per un dels dos equips, jo crec que l'Iberostar Tenerife té més números i potser té més noms i té més plantilla per fer alguna cosa gran en aquesta Champions League.
UCAM de Murcia 86, Benvit 71, i el Tenerife guanyava també a domicili. El PAOK de Salònica, al seu camp, a la seva pista, 77-85. Per tant, doble victòria espanyola ahir a la Basket Champions League. Alguna cosa més, Sam, a dir, a destacar?
Si vols, ràpidament, repassem els possibles rivals dels dos combinats, tot i que avui s'acaba aquesta Champions League amb la disputa dels partits del grup C, sí, i del grup D. Tenint en compte que els dos han estat primers de grup i que no poden enfrontar-se al quart del seu propi grup, ho farem molt ràpid perquè opten a uns rivals molt similars. El Lucam de Múrcia pot enfrontar-se al PAOK, que és l'equip que ahir va guanyar l'Iberostar, contra el Telenet Giants d'Antwerp, i després contra el Filo Ostende o Neptunes Klaipeda o Estrasburg, depenent de què passi aquesta nit. Per altra banda, l'Iberostar Tenerife pot enfrontar-se o al Filo Ostende, o al Neptunes, o a l'Estrasburg, un d'aquests tres, depenent de què passi aquesta nit, al Telenet Giants Antwerp o al Le Mans, que ha estat quart al grup del UCAM Múrcia. Per tant, tot obert, i aquest top 16, que començarà el 5 de març, i el segon partit, la tornada, serà el 13 de març. Els dos combinats que tindran la tornada a casa per haver acabat primers a la fase de grups.
Molt bé, Sam. Moltes gràcies per la informació, per aquesta enciclopèdia del bàsquet. La veritat és que és un gust i un plaer tindre't aquí, a tot el bàsquet, a Bàsquet al Dia, perquè ens poses al dia de tot plegat, de totes les competicions, masculines, femenines, Eurolliga, Endesa i tot el que sigui bàsquet. Sam, continuem parlant. Moltes gràcies, eh?
Un plaer, com sempre, el plaer és meu.
Bona nit.
Bona nit.
I a part d'aquest Barça-Lassa-Salguiris de demà, a les 9 al Palau completaran la jornada els següents partits. Anadolu Efes Gran Canària, a 6:45, hora d'aquí. Vodoknost Khimki de Moscou, a les 7 de la tarda. Maccabi de Tel Aviv, Olympiacos, a les 8:05 del vespre. Tots aquests partits per demà dijous. La resta de la jornada número 22, es completarà divendres, com deia el Sam, amb els partits CSKA Real Madrid, Fenerbahçe de Turquia, Panathinaikos, Kirolbet Baskonia, Bayern de Munic i Milà, Darussafaka de Turquia. Com dèiem, la classificació l'encapçala el Fenerbahçe turc, seguit del Real Madrid, tercer el CSKA de Moscou, quart l'Anadolu Efes, cinquè Barça-Lassa, sisè Olympiacos, setè Bayern de Munic, vuitè Kirolbet Baskonia, novè Olimpia de Milà, desè Maccabi de Tel Aviv, onzè Panathinaikos, dotzè Khimki de Moscou, tretzè Salgiris Kaunas, catorzè Herbalife Gran Canària, quinzè Vodoknost i setzè i últim classificat el Darussafaka de Turquia. Pel que fa al top 16 de l'Eurocup, recordem que avui es jugava el Unix Kazan, Morabanc Andorra, el grup H, i Cedevita Zagreb contra el Zenit de Sant Petersburg. També, com dèiem, ahir guanyava l'UCAM de Múrcia, i també aquests partits jugats ahir d'Eurocup. Alba Berlín 97, Partizan de Belgrat 74, Estrella Roja 105, Unicaja de Màlaga 89, i Ratio Farm Ulm 86, Asbel Biorban 68. A l'Eurolliga femenina, el Perfumeries Avenida de Salamanca està jugant la 12a jornada contra el Flames Carolo, des de 7:45 de la tarda, al grup B. El grup A lidera l'Ekaterinburg, d'aquests dos grups que hi ha a l'Eurolliga femenina. Com dèiem, el grup A el lidera l'Ekaterinburg i el grup B l'encapçala el Dinamo Kursk.
Bàsquet al dia, amb Baran Soler.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I com cada dimecres és el moment de mirar els Estats Units i toca parlar de la NBA, amb el nostre especialista, l'Adrià González. Adrià, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Bé, Adrià, a hores d'ara les negociacions estan molt avançades, eh? Entre Marc Gasol i els Hornets. Gasol, Marc Gasol, que pot ser traspassat, eh?
Sí, és una última hora que sembla, doncs, que malgrat altres vegades hem parlat de rumors i de sospites, aquesta vegada és bastant segura, no? Ja donen, doncs, com que són discussions molt avançades, per tant, en qualsevol moment podria anunciar-se aquest traspàs amb Marc Gasol als Hornets, i bé, sí que és un pas endavant respecte al que estava dient els Grizzlies, i els Hornets, doncs, és un equip que a l'est pot ser competitiu i que té un star flamant, no?, en Kemba Walker, però bé, potser no és la franquícia guanyadora que ja esperava, malgrat que és una bona franquícia i segur que amb el seu canvi, si finalment es produeix, doncs guanya molt, no?, en aquesta carrera per ser un equip consolidat a l'est. Veurem, no?, si finalment es confirma el moviment. Ara mateix, doncs, són dos dies de molts rumors, ja fa una setmana, no?, que tenim, doncs, aquesta inquietud del trade deadline. I bé, fins demà dijous no podrem saber la resposta final a qualsevol d'aquestes preguntes, però vaja, prometen ser unes hores molt emocionants aquí que estem aquí al mercat.
Veurem què passa, perquè... I un altre protagonista i també jugador català del Masnou, en aquest cas, Ricky Rubio, als Memphis de Grizzlies, tot i que no hi ha res confirmat encara, pot ser que Ricky Rubio acabi als Memphis de Grizzlies.
Sí, és curiós, no? Dos jugadors que gairebé no s'han mogut a la seva carrera i ara, doncs, podrien pràcticament, doncs, haver un ball d'equips, no? En el seu cas, en el de Ricky, doncs, segurament, doncs, si finalment es produeix aquest canvi, doncs, que es ve bastant anunciant, no?, i que es ve, doncs, comentant que és una opció bastant real d'acabar els Grizzlies de, ja no segurament, Marc Gasol, doncs bé, seria un canvi, doncs, a nivell esportiu no massa bo, perquè a Utah Jazz, doncs, estan equip de play-offs, estan equip que està en creixement i que està molt consolidat ja com a equip que bé, no pot aspirar a ell, però segurament és un equip que pot aspirar a fer uns bons play-offs, no? I Grizzlies ara mateix, doncs, es planteja una renovació total, recordem, doncs, que Ricky a l'estiu acaba el contracte i, per tant, podria ser només un període de mesos, no?, que estigui als Grizzlies. El tema aquí és, doncs bé, aquests mesos de Ricky Rubio en una franquícia, doncs, que està abocada a tancar ja, no?, i a perdre segurament el màxim de partits per treure una bona elecció al draft, doncs que potser ahir també li va bé, no?, per fer números i buscar un contracte a l'estiu que al final, doncs, és l'important, no?, que ell a l'estiu serà agent lliure i podrà, doncs, escollir destí i mirar quines ofertes té. Ara mateix, doncs, com en Marc Gasol, són rumors molt forts, són rumors, doncs, que porten temps a sonar i que semblen que es podrien dur a terme, però de moment no tenim res confirmat.
I per altra banda, els Lakers, que no milloraran l'oferta per Anthony Davis, tot indica que desistiran perquè els Pelicans rebutgen l'oferta, i tot i que a l'estiu potser s'hi ho faran, eh?
Sí, és un dels temes candents, no? Tenim pràcticament novetats cada dia i bé, pràcticament ara mateix la posició és que els Lakers han donat, ja han oferit tot el que podien oferir, s'han donat, doncs, als seus jugadors joves, rondes, per tant, ara mateix pràcticament es quedaria un equip amb LeBron i Davis i complements de fer aquest traspàs, i vaja, el que sabem a dia d'avui és que els Pelicans, doncs, segueixen refusant aquestes ofertes. Els Lakers, doncs, han decidit que ja no pujaran més al llistó del que han ofert i, per tant, només queda esperar, no?, el fi del termini d'aquest període de traspassos i veure, doncs, si Pelicans decideix traspassar ara a la seva estrella o si prefereix esperar-se a l'estiu, quan no sabem, no?, quina serà la disposició dels Lakers a oferir jugadors, si serà igual que aquesta o si trobaran un altre equip, doncs, que podrà, no?, oferir un pack interessant, però el cert és que tot sembla que potser els Pelicans rebaixin la seva postura a darrera hora i acabin fent aquest traspàs. Seria lògic, no?, jo crec. Però vaja, de moment, doncs, és el punt d'atenció dels traspassos, és el punt d'atenció de tota la NBA, i jo crec que està superant més enllà de l'esportiu a nivell de resultats aquest petit intercanvi, no?, de missatges entre els dos equips. Està, doncs, robant l'atenció, no?, de tota la NBA ara mateix.
Rumors, rumors i més rumors, eh? També a Dallas, que Porzingis, Kristaps Porzingis, pot ser que acabi a Dallas.
Sí, passem, doncs, de suposicions i traspassos que encara no s'han fet a un que, vaja, si s'ha fet, no? I també bastant sorpresa, molt ràpid i deixant a tothom bocabadat. I és que de Kristaps Porzingis, com ja sabem, doncs, acabarà jugant a Dallas la temporada que ve, ja que ara mateix, doncs, sembla que per la lesió que encara està recuperant-se no jugaran tota la temporada i, per tant, home, un moviment interessant, no?, per dues bandes, els Knicks, que aposten tot a l'estiu una altra vegada, aconsegueixen joves i rondes del draft, doncs per potser buscar un traspàs cap a un jugador millor ara mateix, o per a poc en el futur anar construint entorn a aquestes possibles estrelles, no? Diuen que estan interessats en Kyrie Irving i Kevin Durant de cara a l'estiu, però bé, és una jugada arriscada, perquè depèn dels fitxatges que puguis fer al mercat de gens lliures, però bé, com a mínim estan nets de salaris, tenen tot el temps del món per davant, no?, per reconstruir ara de veritat, sí, i buscar doncs aquestes estrelles que facin del projecte dels Knicks doncs un projecte seriós, cosa doncs que fa temps que busquen. I bé, per l'altra banda, al costat de Dallas, és un moviment de clara aspiració a més, de buscar doncs reforçar Doncic amb un jugador de primera, que tot i estar lesionat, la idea és que quan torni, no?, pugui recuperar aquest nivell que va deixar els Knicks i formar un duo per molts anys que promet, no? La veritat és molt il·lusionant. Són jugadors molt joves que han demostrat ja el seu talent a NBA i que junts doncs es complementen bé i podríem fer una gran carrera junts, no? Estem ja desitjant una mica veure aquesta parella europea en funcionament i bé, de moment doncs els dades que sembla que el que falta la temporada ja no es faran cap esforç per guanyar i que buscaran doncs això, acabar amb un pic bo, seguir sumant actius en positiu i esperar doncs que doncs tinguin que recuperar bé i tinguin doncs la capacitat de doncs que Porzingis doncs recuperar la franquícia i portar-la al més alt.
Veurem què passa amb Kristaps Porzingis, qui també, i un altre crac destacat, John Wall, un crac que s'ha tornat a lesionar a casa, curiosament, i és una lesió bastant delicada, tot pinta, eh?
Sí, al final la mala sort de John Wall no s'acaba, no? Realment, doncs, fa molta pena que un jugador de tant talent estigui, doncs, passant aquest calvari de lesions. Ja va tenir problemes al tendó d'Aquiles, ara, doncs, en un accident domèstic, com bé dius, doncs, se l'ha acabat de trencar i, vaja, haurà de passar pel quiròfan i estar 12 mesos de baixa. És una lesió bastant complicada, no? És una part doncs que pel jugador de bàsquet és essencial i bé, si aquestes són les períodes de recuperació, en aquest cas doncs sempre és per buscar una recuperació total i que el jugador doncs torni en certa bona forma. Aquí el problema és que aquestes lesions doncs segurament acaben reduint en certa forma la potència física del jugador i en el cas de John Wall doncs aquest físic és vital, no passa el joc, però vaja, tenim exemples de Derrick Rose que també amb lesions complicades i amb una fase doncs bastant llarga de recuperació i readaptació han aconseguit tornar al primer nivell. I bé, ara mateix doncs només queda desitjar-li molta sort a John Wall, esperar doncs que es recuperi bé aquest any i que quan torni doncs ho faci en bones condicions i al final doncs recuperant aquella sensació doncs del gran jugador que és i esperem que sigui sent.
Adrià González, expert i especialista de l'NBA d'aquí de Ràdio Estel i col·laborador també de Bàsquet al Dia. Moltes gràcies i fins dimecres que ve.
Una abraçada, fins la setmana que ve.
Bàsquet al dia, amb Baran Soler.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I abans d'acabar, l'escolta l'Iberostar Tenerife, Nico Ricotti, va rebre l'alta mèdica després de respondre bé a les últimes proves realitzades el diumenge i tornarà a les pistes molt probablement a la propera jornada de la Lliga Endesa. També, d'altra banda, amb el partit que està jugant ara el València Bàsquet, ja suma l'entitat valencianista 350 partits en competicions europees, en els que ha aconseguit 3 dels 6 títols que té a les seves vitrines. També Jaime Fernández, autor del triple que donava la victòria a l'Unicaja de Màlaga contra el Real Madrid diumenge per 103-102, va ser escollit jugador MVP de la jornada, amb 30 de valoració, i forma part així dels més de la setmana de l'ACB. També Felipe Reyes, jugador del Real Madrid, s'ha convertit en el jugador espanyol amb més partits disputats de la història del bàsquet espanyol, amb un total de 779 partits disputats. També el capità del Kirolbet, Baskonia, Tornik Sengheila, estarà de 2 a 3 mesos de baixa degut a una lesió al genoll en el partit que el seu equip va disputar contra el Real Madrid. Sengheila té una distensió al lligament creuat anterior del seu genoll dret i no tornarà en uns 2 o 3 mesos aproximadament a les pistes. Ho deixem aquí. Gràcies al José Matoses, al control tècnic, al Xavi Pagant a la producció i a tots vosaltres per seguir-nos. Tornem demà dijous per seguir vivint el Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Baran Soler, amb el suport d'Endesa.